Bon dia, són les dues. Putin respon a l'ordre de detenció per crims de guerra amb una passejada propagandística per Mariupol, una de les ciutats ucraïneses més devastades per la guerra. El president rus hi ha anat de nit, procedent de Crimea, on ahir també va ser de visita sorpresa. El d'avui, però, és el primer viatge que Putin fa al Donbass. Fins ara, i després de més d'un any de guerra, la gran conquesta de l'exèrcit rus.
RAC 1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Quim Salvador.
De seguida connectem amb Moscou per conèixer més detalls d'aquest gest simbòlic de Putin, però també us explicarem la denúncia que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat a la Fiscalia contra policies i juristes que van viralitzar una notícia falsa. Ha passat aquesta mateixa setmana. Diversos usuaris de Twitter que van fer piulades en què acusaven l'alcaldessa d'empadronar il·legalment persones magrebines per assegurar-se vots a les eleccions. I és la dada que us ha avançat RAC1. Cada setmana es denuncien 4 casos de racisme o xenofòbia. Són xifres dels Mossos que mostren que els delictes d'odi i discriminació per origen o raça han crescut prop d'un 40% en només un any. I el desglaç de la neu al Pirineu no pal·liarà ni una mica la sequera. El desgel, de fet, ja ha començat, però no està omplint els pantans. El catedràtic emèrit en ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat, alerta que això posa en risc la campanya agrícola d'aquest estiu.
És un desgelet, això. Clar que poca aigua, la major part de l'aigua la retenen els embassaments, però és que la capçalera està baixant això, és a dir, no, amb un desgel baixen moltíssima més aigua. Aquesta seria l'aigua que hauria d'omplir els embassaments per regar l'estiu, i no baixa.
De fet, al Ter i al Llobregat, el desglaç ja està a punt d'acabar, hi havia poca neu i les altes temperatures dels últims dies l'han accelerat encara més. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
Barça i Real Madrid es juguen mitja lliga aquesta nit al Camp Nou.
Una victòria culé al Clàssic deixaria el Madrid a 12 punts del liderat blaugrana amb 12 jornades per disputar i un triomf merengue retallaria la diferència a 6. Xavi no pot comptar amb Pedri, però recupera Araujo i Ancelotti ja té Benzema recuperat. El cas Negreira ha tensionat les relacions entre tots dos clubs fins al punt que no hi haurà dinar de directives i Florentino Pérez no serà la llotja del Camp Nou.
I l'últim titular pel temps, perquè aquesta tarda tornarà a ploure en algunes comarques. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, com va passar ahir, ha passat aquesta nit i matinada a les comarques més interiors de Girona, a les del nord de Barcelona, per tant, entre el Pirineu Oriental, la Catalunya Central, comarques gironines, localment, de fet ja ho està fent des del migdia, amb intensitat, alguns nuclis de tempesta que puguin deixar 5-10 litres per metre quadrat en poca estona, i en canvi a la resta, com més a ponent i al sud, més estones de sol, tot i les nuvolades que també arriben en trams de la costa, i a la línia litoral pot arribar algun ruixat descafeinat cap al tard, ja cap a quarts de set, a les 7, a la zona de l'Alt Maresme i la Selva. Tot plegat amb temperatures més baixes, i és que baixa la cota de neu aquest vespre cap als 1.500 metres al Pirineu.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
De passeig per Crimea i el Donbass, aquesta ha estat la resposta de Vladimir Putin a l'ordre de detenció per crims de guerra que no fa ni 48 hores va llançar l'acord penal internacional. Aquesta matinada, de nit i per sorpresa, el president rus ha aparegut a Mariupol, la ciutat arrasada per la guerra i que va patir un dels setges més sagnants durant els primers mesos del conflicte. És la primera visita que Putin fa a la regió, la gran i única conquesta que l'exèrcit rus ha aconseguit fins ara. I ha arribat en helicòpter des de la península de Crimea, annexionada ara fa 9 anys, on ahir també va estar de visita. Un cop a Mariupol i en una estudiada posada en escena, el mandatari rus ha conduït ell mateix en cotxe pels carrers de la ciutat i ha parlat amb veïns que aparentaven sorpresa per la seva presència. En té més detalls el corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo. Bon dia.
Bon dia. La visita de Putin a Mariupol ha estat tota una sorpresa per aterrar en un dels territoris més castigats pel conflicte. El president rus ha supervisat els treballs de reconstrucció de la ciutat que va quedar devastada per la guerra. També ha anat a l'edifici de la Filarmònica, un dels símbols culturals de Mariupol. Tot i que el govern rus assegura que ha estat una visita preparada en el darrer moment, un dia després d'anar a Crimea, està clar que Putin ha volgut enviar el missatge de que Rússia ja ha consolidat la seva presència i que la ciutat comença una nova etapa sota el domini de Moscou. Aquests veïns mostraven sorpresa al trobar-se aquesta matinada amb Putin al carrer i fins i tot l'han convidat a passar en un dels blocs construïts per reparar la devastació de les bombes. Imatges d'optimisme en una ciutat en la que, en realitat, els ciutadans encara ploren les morts de familiars i molts s'han quedat sense casa.
Fa poca estona que el govern ucraïnès ha respost a aquesta visita sorpresa de Putin a Mariupol. Des del Ministeri de Defensa han acusat a través de Twitter al president rus d'anar-hi de nit per amagar la realitat, diuen, d'una ciutat totalment destruïda.
RAC 1 migdia.
I als Estats Units, demòcrates i republicans estan enfrontats després que Donald Trump ha assegurat que dimarts el detindran, imputat per un cas de suborn. Ningú s'explica la data que ha donat l'expresident, perquè, tot i que se sap que la investigació està a la recta final, encara no hi ha res decidit. A més, la crida que ha fet Trump als seus seguidors perquè es mobilitzin ha causat preocupació entre les autoritats. De fet, la Fiscalia de Manhattan, que és qui investiga l'expresident, ha avisat els seus 1.600 treballadors de possibles amenaces i intimidacions en els propers dies dels seguidors de Donald Trump. Corresponsal de RAC als Estats Units, Martió, bon dia.
Bon dia. El jurat popular que ha de decidir l'acusació formal de Donald Trump, a qui la Fiscalia de Manhattan investiga per pagar el silenci d'una actriu porno quan estava en campanya electoral, ha d'escoltar encara més testimonis, cosa que fa poc probable que, si és imputat, la detenció s'ordeni aquest dimarts. Els seus advocats, que mantenen la seva innocència i denuncien que es tracta d'una persecució política, garanteixen que, arribat el moment, Trump s'entregaria sense resistir-se. Seria el primer expresident dels Estats Units acusat d'un delicte. Els republicans s'han mobilitzat per defensar Trump. El portaveu del Congrés, Kevin McCarthy, ho considera un abús de poder per part de la Fiscalia i fins i tot el que va ser el seu vicepresident, Mike Pence, ha sortit a defensar-lo.
La idea d'imputar un expresident dels Estats Units és profundament preocupant, tant per mi com per desenes de milions de nord-americans. I especialment perquè passa en un entorn molt carregat políticament a Nova York, on el fiscal general i d'altres càrrecs han fet campanya basada en el processament de l'expresident.
Als demòcrates els preocupa la petició de protestes al carrer de Trump, perquè recorda el to del seu discurs que va desencadenar la insurrecció del Capitoli el 6 de gener del 2021.
I això avui, que fa 20 anys que va començar la guerra de l'Iraq.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
Aquest era l'anunci de l'aleshores president dels Estats Units, George Bush. Era l'inici de la invasió nord-americana després d'una llarga escalada de tensió que va esclatar definitivament amb els atemptats de l'11 de setembre del 2001, Adrià García.
Des d'aquell moment els fets es van precipitar i els Estats Units van fer servir de pretext que l'Iraq amagava unes armes de destrucció massiva que mai no van trobar. Les tropes nord-americanes es van retirar el desembre del 2011 ja amb l'administració d'Obama. Ara, 20 anys després de la invasió i després d'anys i anys d'inestabilitat per l'acció de l'Estat Islàmic, el país està en una fase de letargia. Tot i així, l'Iraq continua sent una carpeta que els Estats Units no van saber com tancar. Ara, amb la guerra a Ucraïna, al centre de l'actualitat internacional es deixen veure alguns paral·lelismes. Ho ha explicat a RAC1 l'investigador principal del CIDOP, Musa Burkeva.
Los países que intervienen militarmente acaban como estancados porque no logran convertir un éxito militar en una victoria política. En el caso de Estados Unidos hablamos de una victoria militar relámpago y de un fracaso político, mientras que en el caso de Rusia en Ucrania todavía no hay una victoria militar clara y muchísimo menos en términos políticos.
Es calcula que la guerra de l'Iraq va provocar al voltant de 500.000 de morts.
I 25 anys després de la guerra, Sèrbia i Kosovo han arribat a un primer acord per normalitzar les relacions entre tots dos països.
El pacte s'ha conegut de matinada després d'una maratoniana reunió de més de 12 hores entre els presidents dels dos països, el serbi Aleksandar Vučić i el kosovar Albin Kurti, i la Unió Europea, que ha fet de mediadora. De fet, ha estat el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, qui ha anunciat l'acord.
Both parties will be bound.
Les dues parts estan obligades per l'acord, que serà part del seu camí per formar part de la Unió Europea. Exigirem amb fermesa que les parts compleixin amb les seves obligacions i no complir-les tindrà conseqüències.
Will come with consequences.
L'objectiu és també rebaixar la tensió dels dos últims mesos i a partir d'ara tots dos països reconeixeran els documents oficials de l'altre. Kosovo és independent des del 2008, però Sèrbia encara no l'ha reconegut formalment.
Nous capítols de l'Operació Catalunya, els càrrecs del Ministeri de l'Interior revelen en una conversa de WhatsApp que s'ha filtrat a diversos mitjans que van fer neteja de proves comprometedores sobre l'ús dels fons reservats. L'eliminació d'aquesta documentació es va fer el dia abans que Pedro Sánchez guanyés la moció de censura contra Mariano Rajoy. Sé Giró.
La conversa on s'expliquen aquests moviments data del 31 de maig del 2018 i va ser entre el número 2 del Ministeri, José Antonio Nieto, i el secretari d'Estat d'Interior, Francisco Martínez. Segons publiquen diversos mitjans, Nieto diu literalment que estan fent una neteja obligada i Martínez li respon que no poden deixar cap paper perquè el nou govern socialista entrarà a sac un cop rellevi els populars.
Això vull que La Vanguardia dona detalls d'una reunió entre Alicia Sánchez Camacho i el comissari Villarejo el novembre del 2012. Una conversa que permet identificar que el nexe d'unió entre tots dos era l'aleshores secretari general del PP, María Dolores de Cospedal.
El hecho de que yo esté aquí es que María Dolores se fía a muerte de ti.
Y, a ver, como si fuera mi hermana.
No, quiero decir, yo conozco a su marido hace 30 años, hace 30 años, y yo además llevo toda la vida trabajando para el partido y tal.
Yo como si fuera mi hermana.
No, yo creo.
Doncs encara sobre l'Operació Catalunya Unides podem demanar al PSOE que no menys tingui la delegació del Parlament Europeu que demà aterrarà a Madrid per investigar el cas Pegasus. El seu cap de fila, Jaume Asens, assegura que la moció de censura de Vox que es debatrà dimarts al Congrés no pot servir per tapar aquesta visita.
Nosaltres ens reunirem amb la delegació europea i creiem que la moció fake de Vox no pot servir per tapar la presència d'aquesta delegació a Madrid i per això li demanem al Partit Socialista que no menystingui a la delegació europea i que li doni la rellevància que té, perquè estem parlant d'un o el cas més greu d'espionatge que hi ha hagut en els últims 30 anys en la nostra democràcia.
Doncs és que aquesta moció de censura arrenca dimarts, a menys de 48 hores continuen els retrets. També entre els socis de coalició, Podem exigeix als socialistes que aprofitin el debat per mirar cap a l'esquerra i que deixin de festejar amb el PP. Això mentre el PSOE diu que l'abstenció dels populars serà una mostra més de les intencions dels de Feijóo de pactar amb l'extrema dreta. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Si ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, deia que no s'arronsa davant dels poderosos i que per això Vox i el PP el volen fer fora, avui, Yone Belarra diu que el PSOE ho hauria de demostrar amb fets i no paraules.
Creo que estamos ante una buena oportunidad para que el Partido Socialista mire hacia la izquierda y ese mirar hacia la izquierda en esta moción de censura se tiene que traducir en demostrar que el gobierno no se inclina ante los poderosos con hechos.
El Partit Socialista, en canvi, apunta cap al Partit Popular. Aquest matí, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, acusa el Partit Popular d'abstenir-se en la votació de la moció perquè pensa pactar governs amb l'extrema dreta.
¿Cómo es posible que el señor Feijóo viva de rodillas ante Vox para no contrariarles? Porque sabe que el 28 de mayo de rodillas irá a la puerta de Vox para donde sumen, en aquellos sitios donde sumen y les den los números, hacer gobiernos de extrema derecha.
Bolaños diu que el Partit Popular i Vox pretenen fer fora el govern de Sánchez per tornar a les retallades i fer retrocedir l'estat del benestar.
Doncs aquesta contradicció entre els socis de govern semblen encaixar amb les declaracions del candidat de Vox en aquesta moció de censura, l'economista Ramon Tamames, que en una entrevista a La Vanguardia diu que socialistes i Podem són com l'aigua i l'oli i que formen un govern Frankenstein.
Són dos coses distintes, és mezclar el agua y el aceite con un turmix molecular se podrá conseguir durante unos minutos, pero se separa. Y creo que es un gobierno Frankenstein de investidura exclusivamente.
En aquesta entrevista, Tamames diu que Espanya és una nació de nacions i que Vox és un partit extremista per l'ús que fa de la bandera espanyola i el seu patriotisme.
RAC 1 migdia.
Dèiem en titulars, el desgel al Pirineu està sent un vist i no vist i els embassaments gairebé no l'estan ni notant. L'arribada sobtada de la calor està fonent bona part del mantell de neu en més abans del que és habitual. De fet, a capçaleres com les del riu Ter o el Llobregat, el desglaç ja està a les acaballes. I a la zona de Lleida, on la neu és més abundant, les reserves estan a la meitat. Aquest últim cas és el que més preocupa els experts. Els pantans de la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre hi està arribant només un 10% de l'aigua que reben habitualment en aquesta època de desgel, i això fa perillar el rec agrícola.
Aquest desgel precoç no s'està notant als cabdals de rius com el Segre o el Noguera Pallaresa, que són els que omplen els pantans de la demarcació de Lleida. El catedràtic emèrit d'Ecologia de la UB, Narcís Prat, adverteix a RAC1 que aquesta situació posa en risc tota la campanya agrícola d'aquest estiu a Ponent.
El desgel
és en aquests moments és bastant irrellevant. I clar, això és molt greu perquè aquests cabals de gel són els que es fan servir a l'estiu per regar. I tenint en compte que els embassaments estan molt baixos, si ara no hi ha gel, si ara no baixa aigua, el tema del regadiu a l'Ebre pot ser dramàtic a l'estiu.
Una situació menys alarmant és la de les conques internes. El portaveu de l'Agència Catalana de l'Aigua, Xavier Duran, reconeix la problemàtica, però no ho veu com un contratemps, perquè assegura que ells no depenen directament de la neu. En parla a RAC1.
En condicions normals, l'aportació d'aigua que es desgela i que arriba als embassaments és molt petita. Hi ha una part d'aquesta aigua que s'infiltra en el subsol, una altra part que s'evapora, i hi ha doncs, una petita part que arriba cap als embassaments.
Els rius Llobregat i Ter han augmentat lleugerament el cabal. Ara bé, aquest creixement només ha servit per frenar el descens del nivell de pantans, com Baells o Susqueda, durant uns quants dies.
Aquestes condicions, la sequera sumada a les altes temperatures dels últims dies, també provoquen incertesa en les estacions d'esquí. Algunes donen ja la temporada per acabada, mentre que d'altres intentaran aguantar fins la Setmana Santa i tancar l'11 d'abril. Lleida, Julen Andrés.
Tenim les dues cares de la moneda. Per una banda, Espot, Portainer, Boita, Ull i Vaqueira preveuen arribar fins a final de temporada marcada pel 10 d'abril. És cert que tancant alguna zona. N'ha parlat a RAC1 el director de l'estació de Vaqueira, Xavier Oveira.
Sí que és veritat que aquests tres dies d'aigua ens ha fet mal, però serem capaços de mantenir la connexió des de la zona de Peulla fins a Blanyeblà, les tres ales obertes, Vaqueira, Berit i Bonaigua. Tancarem la zona de Basibé perquè allà no tenim neu produïda i les condicions són més complicades. Però el reste de l'estació es mantindrà pues això, gairebé uns 100 quilòmetres de pistes obertes.
Seguint amb l'esquí alpí, en el cas de Tavascan prefereixen anar dia a dia. Això sí, una jornada més amb pluja i hauran de tancar. Ara, de moment, han optat per traslladar la neu des de la cota més alta amb el telecadira. Una altra estació que es troba contra les cordes és Port del Comte. Tancada de moment i sense perdre l'esperança amb el temps, amb aquesta tònica hauran de donar la temporada per acabada. El mateix passa amb l'esquí nòrdic, on mantenen algunes activitats amb raqueta i serveis turístics.
RAC 1 migdia.
I l'Ajuntament de Barcelona denuncia a la Fiscalia els autors d'un missatge viral que acusava Ada Colau d'empadronar persones magrebines per beneficiar-se'n electoralment. L'Ajuntament creu que aquesta notícia falsa, que es va difondre massivament a través de les xarxes socials, constitueix un delicte d'odi. Entre els autors hi ha, els presumptes autors, hi ha implicats juristes, psicòlegs i fins i tot un guàrdia civil i un policia.
Els missatges explicaven que la Guàrdia Civil havia detectat 1.600 magrebins empadronats en un mateix domicili que cobraven ajuts municipals. Acusaven l'alcaldessa de promoure aquesta pràctica per beneficiar-se'n electoralment. El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, assegura que els autors, presumptes autors, coneixien la informació que era falsa.
No es tracta d'una mentida innocent, no es tracta d'un fet aïllat, sinó que es tracta d'una operació organitzada per sembrar una imatge de dubte davant de les properes eleccions municipals, que al tractar-se, no?, les persones que ho han penjat a les xarxes socials, d'un inspector de policia, de juristes, no?, d'un guàrdia civil, doncs està clar que s'ha penjat de forma deliberada.
L'informe jurídic de l'Ajuntament conclou que, a més de calúmnies contra l'alcaldessa Colau, el missatge representa una incitació a l'odi, a la rancúnia i a l'animadversió cap a la comunitat magrebina a Catalunya. La denúncia conclou que aquests fets no es poden emparar en el dret a la llibertat d'expressió perquè suposen un menyspreu contra aquest col·lectiu.
Doncs més enllà d'aquesta denúncia de l'Ajuntament, RAC1 ha pogut saber que l'any passat els delictes d'odi i discriminació per origen o raça van créixer un 40% respecte al 2021. Fa dos anys se'n van registrar 141 i l'any passat la dada va créixer fins als 227 delictes vinculats al racisme. I, per cert, aquesta nit hi ha hagut un acte vandàlic que ha destrossat una exposició feminista a Gelí de l'Alt Penedès. Les lones instal·lades a una de les places del poble han aparegut tallades i arrencades. És el segon atac d'aquesta mena en una setmana. Pel que fa al tema econòmic de la setmana, el banc suís UBS fa un pas endavant per salvar Crèdit Suís i presenta una oferta de 1.000 milions de dòlars per comprar-lo. Les autoritats suïsses s'estan plantejant canviar fins i tot les lleis del país per esquivar el vot dels accionistes i que es pugui tirar endavant la compra com més aviat millor. Ara mateix, les negociacions s'estan fent a contrarrellotge perquè l'objectiu és evitar un nou daltabaix demà quan tornin a obrir els mercats, Judit Vila.
Segons el diari econòmic Financial Times, l'acord entre els dos bancs més grans de Suïssa es firmarà avui
avui a la nit. L'oferta d'UBS s'ha presentat aquest matí i, segons algunes fonts d'aquest mitjà, estaria molt per sota del peu del preu de tancament de Credit Suisse, una situació que alguns han qualificat d'injusta. Tot i això, les negociacions van a velocitat de creuer i s'estan acabant de tancar alguns serrells, tot plegat mentre el govern i el regulador bancari s'ho miren tot de dalt a baix. Ara mateix Credit Suisse està contra les cordes. El Financial Times assegura que al final de la setmana passada hauria perdut més de 10.000 milions d'euros i per això tots els agents miren de posar fil a l'agulla a aquest acord.
Ara passen 4 minuts d'un quart de 3. El preu dels ous es dispara un 28% als supermercats per l'escassetat del producte a Europa. Els pagesos i distribuïdors ho atribueixen als 4 milions de gallines sacrificades per la grip aviària. Tot i que a Catalunya la incidència de la malaltia ha estat més baixa, la demanda d'ous a escala internacional fa créixer el preu a casa nostra.
L'escabetxina de la grip aviar s'ha sumat a l'encariment sostingut del preu del pinso per Joan Maria Baquer, responsable de Viram d'Unió de Pagesos, i Roger Gaspa, del Consell d'Empreses de l'Alimentació, plou sobre mullat.
Venim del 2021, d'un any molt dolent, on els pinsos havien sigut molt cars i l'ou molt barat. La crisi d'Ucraïna ha ajudat a fer pujar el preu del pinso.
Hi ha hagut un gran sacrifici de gallines, 4 milions a Europa, i això ha fet que hi hagin menys ous, que l'oferta d'ous sigui més baixa.
Algunes cadenes com l'àrea de Guissona amb preus més competitius sí que han hagut de racionar els ous a les botigues. Han detectat que compradors poc habituals, restauradors i intermediàries, els deixaven a les prestatgeries buides i no quedaven ous pels seus clients.
RAC 1. RAC 1.
I avui volem parlar de com sentir-nos bé, de fer exercici, que és una de les coses que ens fa sentir-nos realment.
Si aquest any has decidit prioritzar-te,
cuidar-te,
equilibrar-te,
posar-te en forma,
nodrir-te,
estimar-te,
aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Quim Salvador.
Un quart i mig. Barça i Real Madrid es juguen mitja lliga aquesta nit al Camp Nou.
El Madrid necessita guanyar per retallar a 6 l'avantatge que li treu el Barça a la classificació. En canvi, pels de Xavi, una victòria suposaria ja deixar els blancs a 12 punts en 12 jornades per disputar. Un clàssic marcat pel cas Negreira, que ha tornat a tensar les relacions entre els clubs fins al punt que Florentino Pérez no serà la llotja del Camp Nou i tampoc hi ha dinar de directives. Abans de submergir-nos de ple en la prèvia del Clàssic, ens fixem en què tenim en directe a aquesta hora. Jaume Molló, bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
Un partit de primera a Sevilla.
Sí, Betis 0, Mallorca 0, 21 de la primera part, però compte que acaba de marcar el Mallorca. Gol de Murici, i el Barça haurà de mirar si és fora de joc, perquè la posició és molt ajustada. De moment estava tenint més la pilota al Betis, és fora de joc, per tant continua el 0-0 al marcador. El Betis, que està lluitant per entrar a la Champions, a 3 punts del quart la Real Societat, el Mallorca mitja taula, 6 punts per sobre del descens.
I també s'està jugant un partit a la segona divisió.
Sí, el Plantío a Burgos, Burgos 0, Sporting de Gijón 0, 20 de la primera meitat.
A la Lliga CB, molt pendents del final del Bilbao-Girona, Jaume.
Sí, que està decidit, malauradament, perdrà l'equip gironí, que ara anota, però perd de 8, Bilbao Bàsquet 83, Bàsquet Girona 75, quan queden 23 segons pel final del partit. Ha anat fent la goma l'equip d'Aito García Reneses, però sempre remolquen el marcador.
Encarem ara sí el clàssic Barça-Madrid d'aquesta nit al Camp Nou. El partit és a les 9 amb tots els detalls d'aquesta prèvia. El Barça, que ja sap que Florentino Pérez no assistirà, com us dèiem, a la llotja aquesta nit. Un element que s'ha de relacionar amb les conseqüències del cas Negreira. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Un cas Negreira que, d'alguna manera, està marcant els dies previs d'aquest Barça-Madrid.
Sí, de fet, El Mundo avançava ja ahir al vespre que el president del Madrid no viatjaria a Barcelona, però el Barça no n'ha tingut constància fins aquest matí, que ha estat quan des del Club Blanc se'ls ha informat de la decisió de manera oficial de no ser a la llotja del Camp Nou. Això sí, des del Madrid no els han detallat els motius per no ser-hi. És la primera vegada que Florentino es perdrà un clàssic. Tot s'emmarca dins l'ambient institucional enrarit entre els uns i els altres arran del cas Negreira. Diumenge passat el Madrid va anunciar que es personaria com a acusació particular en el procés judicial i al llarg de la setmana la Porta ha enviat darts públics cap a la Castellana en els seus missatges a comptagotes. Per tot plegat i per demostrar la seva decepció amb els blancs, el Barça no va arribar a convocar mai el dinar de directives habitual de les hores prèvies al Clàssic i aquesta escenificació de la tensió s'ha acabat rematant amb la no presència de Florentino com a resposta. Tot i així, les relacions entre el Barça i el Madrid no s'han trencat en cap moment amb l'aliança de la Superliga ben viva com a taló de fons. Al marge del que passi als despatxos i aliens a tot el soroll que està provocant el cas Negreira, els jugadors estan concentrats en el Clàssic. Ho argumenta Xavi, que creu que res de tot això els desestabilitzarà.
Desestabilizar no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Nosotros estamos muy estables, estamos más estables que nunca. Estabilizados estamos, vamos, desde el primer día. La gente puede opinar lo que quiera, yo sé que gané de manera lícita o que ganamos de manera lícita. Nunca sentí que ganaba por los árbitros, nunca. Y si fuera así, me voy para casa, de verdad. Sí, no quiero competir. Igual que no quiero que me perjudiquen, no quiero que me beneficien. Eso está clarísimo.
L'equip no s'ha concentrat, els jugadors blaugrana estan citats a l'estadi a 8:15 i sent dia de clàssic, previsiblement molts hi arribaran abans.
El Barça que vol apuntalar la Lliga sabent que 12 punts d'avantatge serien un cop molt important.
Tot i que Xavi ha reiterat que encara no seria definitiu, el vestidor blaugrana tenen marcat entre cella i cella el clàssic per encarrilar el títol de Lliga amb un marge de punts molt difícil de jugar per als blancs. Tot plegat sense Pedri, que va ressentir-se de la lesió al recte anterior de la cuixa dreta aquest divendres, i sense Dembélé. L'objectiu de Xavi, que viurà el seu primer clàssic al Camp Nou com a entrenador, és que el joc de l'equip s'assembli més al de la final de la Supercopa Riad que no pas el de les semis de Copa al Bernabéu, i creu que sense Pedri han de ser capaços també de ser dominadors amb pilota. Passi el que passi, diu Xavi, la idea de ser intocable.
Nunca nos vamos a cerrar atrás, nunca, nunca. Nosotros siempre somos proactivos, ¿no? Intentamos presionar alto. Si veis nuestro equipo desde que yo soy entrenador, en todo momento vamos a presionar alto. Otra cosa es que nos acaben saliendo de esa presión alta y nos dominen en campo propio, ¿no? Pero siempre vamos a presionar al portero, siempre queremos tener el balón, la idea no se toca.
Fins ara el Barça ha guanyat per 1-0 a la Lliga un total de 9 vegades, 11 en totes les competicions, resultat que també va donar-se el 2 de març al Bernabéu, i ahir Xavi ja va deixar clar que no li semblaria pas malament tornar a guanyar així al Madrid.
El que ja s'ha convertit en un clàssic dels clàssics és el duel Araujo-Vinícius. De fet, des que va arribar Xavi, el Barça ha guanyat sempre que Araujo ha jugat de lateral dret.
Sí, els dos clàssics que s'han perdut amb Xavi han estat sense l'uruguaià en aquesta posició. El primer, el de semis de Supercopa del 2022, derrota 2-3. Alves va ser aleshores qui va fer de lateral dret i Araujo va jugar a l'eix de la defensa amb Piqué i Alba al lateral esquerre. I l'altre, el de Lliga del mes d'octubre d'aquesta temporada, derrota 3-1 al Bernabéu. Araujo estava aleshores lesionat i la defensa va ser Sergi Roberto, Koundé, Eric i Valde. De fet, posar Araujo de lateral dret per frenar Vinícius és una aposta d'Òscar Hernández dels dies previs del 0-4 del 20 de març de l'any passat. Xavi era partidari de posar Alves amb debat en el cos tècnic i és Òscar qui el convenç de posar Araujo amb els resultats que hem vist fins ara. Xavi celebra tenir aquesta mena de kriptonita necessària per frenar Vinícius, però subratlla que també hi ha molta feina col·lectiva al darrere.
Jo diria que és actualmente uno de los mejores defensas que hay en el mundo, ¿no? Por lo tanto, tener a Ronald en el equipo es una garantía, es una ventaja, ¿no? Y sí, cuando ha tenido que enfrentarse a Vinicius, normalmente ha salido ganador de ese duelo, pero Vinicius te marca muchas diferencias. Entonces hay que, no solo Ronald, son las vigilancias que tenemos que hacer, son las ayudas de los interiores, de los extremos. Evidentemente Ronald marca diferencias a nivel individual, pero colectivamente creo que hemos estado muy bien, en especial contra el Madrid, ¿no?
Amb Araujo de lateral dret, victòria 0-4 del 20 de març, victòria 3-1 el 15 de gener a la final de la Supercopa de Riad i victòria per la mínima fa dues setmanes a l'anada de semis de Copa.
I amb tots els ingredients sobre la taula, quin és el possible 11 del Barça aquest vespre, Marta?
Imaginem Ter Stegen a la porteria, Araujo, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, Busquets de mig centre, Kessié i De Jong completant el mig del camp i al davant Rafinha, Lewandowski i Gavi com a quart migcampista abocat a l'atac.
El Real Madrid que ja és a Barcelona, gràcies Marta, ha arribat aquest migdia i ara descansa en un hotel pròxim a la zona de l'aeroport. L'última hora de l'equip blanc amb la Laia Coll. Bon dia, Laia.
Hola, bon dia. Llista de 23 futbolistes de Carlo Ancelotti. Els blancs només tenen la baixa d'Àlava i podran comptar amb Benzema, que està ja del tot recuperat del cop a la tíbia que va rebre en el partit de dimecres contra el Liverpool, i aquesta nit serà titular al Camp Nou. Ancelotti sortirà amb tota la carn a la graella perquè és conscient que avui hauran d'oferir una bona versió per guanyar, i és conscient que avui és l'última bala que els queda per continuar optant al títol de Lliga.
No, mañana tenemos que verlo como un león, no como un gato, porque si tú piensas que el Barça es un gato, vas a ser una fiesta, y no es una fiesta, es un partido importante, tenemos que luchar hasta el final. Dicho esto, el miedo lo tengo siempre, la preocupación, no sé si es miedo o si es preocupación, antes de un partido siempre está ahí, no te deja, y las horas antes del partido son los más complicados para mí.
Avui serà la quarta vegada que Madrid i Barça es veuran les cares aquesta temporada. El Madrid va guanyar el Clàssic de Lliga al Bernabéu i el Barça s'ha endut els dos últims, la final de la Supercopa a Riad i l'anada de les semifinals de Copa fa 15 dies. Un partit amb victòria 0-1 i que va portar molta cua pel plantejament defensiu del Barça. Ancelotti creu que aquell dia el gol en pròpia porta de Militao ho va condicionar tot i que avui no es veurà un Barça amb un plantejament igual des de l'inici.
Es muy difícil decir qué partido va a ser mañana, porque cada partido tiene su historia. La verdad es que Barcelona ha defendido mucho en el partido de Copa del Rey, porque se han adelantado en el marcador, en la segunda parte han pensado a defender. El partido puede ser distinto dependiendo de lo que pasa en el partido. Si nosotros marcamos pronto, si ellas marcan pronto, se puede indirizar en una manera o en otra el partido.
El tècnic italià ha assegurat també a la prèvia que sortiran amb un plantejament ofensiu i que una de les claus serà tenir més mobilitat en atac. Els blancs, per cert, buscaran avui guanyar per tercera temporada consecutiva al Camp Nou.
Quin 11 preveiem que pot presentar Ancelotti aquesta nit, Laia?
Courtois a la porteria, Carvajal, Militao, Rüdiger i Nacho en defensa, mig del camp amb Camavinga de pivot, Modric i Kroos d'interiors, i al davant Valverde, Benzema i Vinícius. Per tant, 11 de gala d'Ancelotti.
Ens queda per repassar també l'arbitratge.
Sí, avui arbitrarà De Burgos Bengoetxea, serà el seu tercer clàssic, de fet el segon aquesta temporada, perquè va xiulejar la final de la Supercopa que, com hem comentat, va guanyar el Barça per 3-1 a Aràbia, i anteriorment també va xiular un clàssic de Supercopa el 2017 amb polèmica per expulsió de Cristiano Ronaldo. Aquell partit el va guanyar el Madrid, per tant ha xiulat dos clàssics fins ara amb una victòria pels blancs i una pel Barça, i avui al VAR hi haurà Sotogrado.
Més coses del clàssic, com va avançar l'Aleix Pariser al Tudi aquí a RAC1 el dia 7 de març, el Barça lluirà avui el logotip de Motomami, de la cantant catalana Rosalía, a la samarreta, en lloc del patrocinador Spotify. El que no hi haurà aquesta vegada és mosaic, Laia, en un Camp Nou que això sí estarà ple.
Sí, avui el Camp Nou estarà ple fins a la bandera amb més de 90.000 espectadors, i recordem que tots els abonats que deixin el seu carnet a un amic o un familiar han d'omplir el formulari de cessió de l'abonament. És un pas imprescindible per tots aquells que no tinguin l'abonament al seu nom. Ahir a la tarda més de 25.000 socis havien ja fet aquest formulari, i recordem que hi haurà controls aleatoris als accessos del Camp Nou, d'abonaments i d'entrades nominals, i per això insisteixen des del club amb la necessitat que es vagi al camp amb la màxima antelació possible per evitar possibles problemes en els controls d'accessos. Hi haurà activitats prèvies al clàssic, i com deies, per primera vegada en més de 30 anys no hi haurà cap mosaic per rebre la terra rival. Avui un dels al·licients haurà de veure els jugadors del Barça lluir aquesta samarreta amb el logotip de Motomami, amb el logotip de Rosalía a la part frontal de la samarreta, en substitució de Spotify. Recordem que el Barça ha posat a la venda una edició especial d'aquestes samarretes, unes molt exclusives, a 2.000 euros cada una. N'hi havia un total de 22 i que ja es van esgotar ràpidament en poques hores, i encara en queden algunes amb el número 1, amb el nom de Rosalía a la part del darrere, amb aquest logotip de Motomami, a 400 euros. Encara n'hi ha algunes de disponibles.
Veurem si Motomami porta sort. Gràcies, Laia.
Bona tarda.
Per acabar de completar la prèvia del Clàssic, comptem amb la mirada d'expert de l'analista del Barça Juga RAC1, en Marc Guillén. Bon dia, Marc.
Hola, molt bon dia.
Ni Barça ni Real Madrid estan brillant darrerament en el joc, però els blaugrana compten amb la tranquil·litat de tenir 9 punts d'avantatge. Qui creus que és el favorit pel Clàssic d'aquesta nit?
Doncs mira, per aquest clàssic la veritat és que em costa definir-me, perquè el de la Copa, per exemple, el Bernabéu ve clarament favorit al Madrid pel moment de joc en el que arribaven, etc. Ara mateix el Barça, amb la importància que li dona la Lliga, ben descansat durant la setmana, que el Madrid tampoc està per tirar coroets. Jo diria que no hi ha favorit, i si algú em posessis allà una pistola al cap i he de decidir per algun, t'acabaria dient una mica al Madrid, perquè doncs, en aquests duels de màxim nivell, Europa, etc., doncs és un equip molt més fet o molt més recorregut, i en aquestes situacions límit, doncs, o en partits així de tanta exigència, crec que té més experiència i, per tant, el sap tirar més endavant. Però ho veig molt, molt igualat en aquest sentit del tema del favoritisme.
Fins a quin punt la baixa de Pedri pot condicionar el plantejament del Barça? Perquè Xavi diu que vol dominar la possessió de la pilota, però tant a l'anada de les semifinals de la Copa al Bernabéu com en altres partits de Lliga, el Barça s'ha fet fort des de la defensa.
Sí, jo crec que el plantejament no l'ha de canviar. Per molt que hi hagin algunes baixes com en aquesta de Pedri, el Barça hauria de ser, doncs, sortir a jugar el mateix, i crec que hi sortirà. El que passa és que per fer-ho, per sempre atacar, per sempre tenir la pilota, doncs has de tenir les idees molt clares i has de tenir confiança i atreviment. I crec que són coses que el Barça encara no té prou. Ni les idees no les té prou clares, ni té aquest atreviment ni aquesta confiança en el plantejament que, doncs, quan va perdre el marcador o quan està patint per salvar una mica el resultat en els minuts finals, doncs l'instint natural de tot jugador, de tot esportista, l'instint natural és intentar protegir allò que ja ten, i per tant t'acabes tirant una mica endarrere. Ho has de tenir molt clar per seguir endavant sempre, tot i que el rival t'apreti, i crec que això és el que li està passant al Barça i el que podria tornar a passar avui. Si el Barça va per davant el marcador i el Madrid comença a apretar, doncs el Barça, jo crec que tard o d'hora acabarà tirant endarrere. Això sí, si el Madrid, esperem que no, s'avança i el Madrid, doncs, ja només ha de protegir el resultat, segur que el Barça atacarà durant tot el partit. Crec que tal com vagi el partit també marcarà una mica, i el Barça, la que es vegi patint, pot tornar-li l'instint de tirar endarrere.
En tot cas, amb la situació a la Lliga, em sembla que és segurament el dia que, en cas de marcador favorable, hi haurà menys debat pel que fa a l'estil, perquè els tres punts són segurament massa importants. Una de les claus del partit és el cara a cara Araujo-Vinicius. La més important, potser?
Home, una de les més importants, segur, sobretot en clau del Real Madrid. Ells necessiten que Vinicius entri en joc, que sigui transcendent i participi molt més del que ha fet. Veurem si Vinicius se'n va una mica cap al mig, canvia una mica de posició, o què ens té preparats una mica Ancelotti, si té alguna cosa, doncs, perquè Vinicius entri en joc. En clau Barça, jo crec que les claus, més enllà de que Araujo defensi molt bé a Vinicius, és que el Barça sàpiga pressionar i pugui pressionar, fer-li mal al Madrid, que té molt bona sortida de pilota. Al mig del camp del Madrid és excel·lent i normalment supera aquesta pressió del Barça. Aviam si avui no passa això. I sobretot, tenir confiança en la sortida de pressió. El Barça, la sortida de pilota li està costant, està tenint molts dubtes, està molt imprecís. Esperem que el Barça avui no sigui així, no tingui aquests dubtes, i si és així, doncs el partit hauria de fer baixada.
Gràcies, Marc.
Vinga.
Encara en clau Barça hem d'explicar un nou capítol del cas Negreira, que també ens porta avui el diari El País, amb els testimonis anònims d'un amic de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i de qui va ser la seva secretària, explicant que retiraven en efectiu parts dels diners que li pagava el Barça, sempre en quantitats inferiors a 3.000 euros. La més habitual era 2.850 euros que li entregaven directament a José María Enríquez Negreira. La informació que signa Jesús García explica que no s'han trobat proves de pagaments a tercers. Ahir van jugar el Girona i l'Espanyol amb males notícies, sobretot pels pericos. La derrota a casa contra el Celta pot deixar l'equip de Diego Martínez en posició de descens al final de la jornada. Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia, sí, tal com reconeixen els mateixos protagonistes, possiblement va ser el dia més dur de l'equip aquesta temporada. Derrota 1-3, la tercera consecutiva, i oferint una mala imatge. De fet, a la primera part, els blanquiblaus ja perdien per 0-2 amb gols de Gabri Veiga i Iago Aspas. Tot plegat evidenciant els problemes defensius, l'Espanyol és el tercer equip que més gols encaixa de la Lliga. Después de aquel partido, el técnico Diego Martínez reconocía que era un día difícil.
Esto es un momento muy duro, muy jodido para todos, pero evidentemente lo sacaremos adelante con mucha fuerza y sobre todo pensando que hoy es un día que todo lo vamos a ver muy negro, porque es verdad que hemos fallado, que no hemos estado bien. Cualquier análisis de partido que lo tenemos puede sonar a excusa y eso es lo último que quiero. Era un día para no fallar, lo hemos hecho y ahora hay que levantarse.
La imatge va deixar un rum-rum preocupant a la graderia, amb xiulets cap a la directiva i cap a la banqueta. De fet, al final del partit, els jugadors de l'Espanyol es van apropar a la graderia d'animació per demanar disculpes, tant pel resultat com per la situació a la taula. El primer capità de l'equip, Sergi Darder, va ser l'encarregat de donar explicacions al grup d'aficionats que s'havien quedat a l'estadi.
No os puedo decir nada más, decir que lo dejaremos todo hasta el final, que lo sentimos, que esa imagen tendremos que cambiarla, pero por favor, que si hay con nosotros, nosotros os lo juro, haremos discurso, echad lo que queráis, lo sacaremos adelante, porque necesitamos como hoy, por favor.
Otra vez va la vida, Sergi, que nos va la vida, Sergi, que ya hemos pasado una vez, Sergi, que nos va la vida, que nos va la vida, Sergi. No podemos bajar, ¿eh? No podemos bajar. Que venga el entrenador.
La derrota apropa l'Espanyol a la zona de descens. De fet, si el Getafe guanya aquesta tarda al Sevilla, acabarà la jornada en la zona de perill. El pròxim partit, ja després de l'aturada, per selecció serà Montilivi contra el Girona.
Un Girona que va arrencar un punt de Vallecas, però que va tornar empipat per un penal no assenyalat. Juli Claramunt, bon dia.
Bon dia, Quim. Una primera part molt oberta. Es va avançar el Rayo al 23 amb un golaç d'Issi i va empatar Sigankov 5 minuts després i Trejo va posar el 2-1 al 34. Al 40, els locals van fallar un penal que es va haver de repetir perquè Rorro va entrar a l'àrea abans d'hora. Trejo, encarregat de picar un altre cop aquest penal, va intentar simular amb Vici la jugada que Messi i Suárez van transformar el 2016 contra el Celta, inspirats amb aquell gol que va marcar Cruyff a l'Ajax. La jugada no es va sortir bé i s'hi va enviar la pilota als núvols i els equips van marxar al descans amb el 2-1 favorable als locals. Al 52, Sigankov va marcar el gol de l'empat, el segon al seu compte personal, i al final del partit hi va haver polèmica un altre cop. La pilota va tocar la mà d'un jugador del Rayo dins l'àrea i no es va assenyalar penal. Això no opinava Mitchell al final del partit.
Podíamos haber ganado el partido, nosotros no hemos podido fallar un penalti que creo que ha habido en el campo y porque no sabemos lo del tema de las manos cómo va. La sensación que tenemos es que a nosotros nos lo pitan en Getafe el otro día y hoy la situación es idéntica, con la mano en la misma situación. Yo no digo que sea penalti, para mí son situaciones que podemos ver que puede haber injusticia o no en si se pita, pero es que se están pitando todas.
En canvi, Toni Villa va ser molt més contundent, es sentien perjudicats.
No, la he visto, pero tampoco necesito verla, ¿eh? Porque yo lo he visto ahí muy, muy claro y la verdad que no tenía ninguna duda. Me he sentido perjudicado porque la realidad es que hace dos semanas nos pitaron un penalti igual en contra. Entonces imagínate, ¿no?, la sensación de que hace dos semanas el penalti hace que te vayas sin un punto y hoy hace que te vayas sin tres.
Tot i no haver tingut l'oportunitat de marcar el 2-3, el tècnic del conjunt català deia que era un resultat just.
Para mí el partido es de empate, por lo que he dicho. La sensación que tengo es que el Rayo nos ha superado en la primera parte y que nosotros hemos superado en la segunda. Ha habido alternativas, 15 tiros ellos, nosotros también 14 o algo así. La sensación es que ha habido oportunidades para los dos equipos, como ya preveíamos, y un partido muy igualado, con buen ritmo de fútbol.
El Girona acabarà la jornada 5 punts per sobre el descens i el proper partit, després de l'aturada de seleccions, serà contra l'Espanyol a Montilivi dissabte 1 d'abril.
També es van jugar ja a primera divisió, Atlètic de Madrid 3, València 0, amb gols de Griezmann, Carrasco i Lemar, i Almeria 1, Cádiz 1, amb gol local de penal al minut 97. Avui Real Societat, Elx i Osasuna, Villarreal a 4:45 i Getafe-Sevilla 4:45. Com tenim, Jaume, el Betis-Mallorca?
A la recta final de la primera part, més pilota pel Betis, però aproximacions perilloses del Mallorca. Betis 0, Mallorca 0.
A la Lliga Femenina, Juli, el Llevant Les Planes ha jugat a Villarreal.
Sí, fa uns minuts ha acabat el partit amb empat a 0. Era una bona oportunitat de Levante Les Planes per allunyar-se de la zona del descens, però acabaran la jornada onzenes, 4 punts per sobre la zona vermella de la classificació.
El Barça, que té 10 punts ja d'avantatge sobre el Real Madrid després que els blancs perdessin ahir a casa contra el Granadilla. I en futbol internacional, el gran protagonista torna a ser Erling Haaland.
El noruec ha marcat 8 gols en els dos últims partits que ha jugat. El dimarts va marcar 5 contra el Leipzig a la Champions i ahir, als quarts de final de la FA Cup, va marcar un hat-trick. A la Premier, ara a les 3, comença l'Arsenal Crystal Palace. Els d'Arteta, en cas de guanyar, es posarien 8 punts per sobre el City, que té un partit menys. A la Sèrie A tenim un derbi a la capital. A les 6 comença el Lazio-Roma i a 3:15 el Clàssic d'Itàlia, Inter de Milan-Juventus. Per acabar, a la Bundesliga es juga a 6:15 un Bayer Leverkusen contra Bayern de Múnich. Si els de Nagelsmann no puntuen, s'acabarà la jornada amb el Dortmund líder, un punt per sobre els bavaresos.
This is Moscow. Obrim bloc poliesportiu en bàsquet perquè el Girona, malauradament, ha acabat perdent a la pista del Bilbao Bàsquet 84-77.
Sí, partit de Lliga ACB i derrota contra un rival directe a la zona mitjana de la taula. L'equip basc ha anat quasi tot el partit per davant, menys en un tercer quart on els gironins s'han col·locat un punt per sobre. La derrota deixa l'equip amb 8 victòries i 15 derrotes, més pendent ara de la zona baixa, on tot està molt apretat, 5 equips amb menys de 3 partits de diferència. El Girona, però, té el descens encara a 3 partits. Aquesta tarda serà el torn del Barça, que que té una de les sortides més complicades del que li queda de fase regular a la pista de la Unicaja de Màlaga des de les 5, reedició dels últims quarts de final de la Copa del Rei, on es va consumar la patacada blaugrana, que després acabaria proclamant els andalusos campions del torneig. Per tot plegat, el base blaugrana Tomas Satoranski reconeix que tenen ganes de revenja.
Tenemos mucha ambición, obviamente, ¿no? Después de perder en la Copa contra ellos, y sabemos que no va a ser nada fácil, sobre todo en Carpena. Sabemos que el público siempre apoya ahora incluso más, y bueno, un nivel de partido de Euroliga, ¿no? Diría yo.
El Barça segon a la taula, un partit del Madrid que tanca la jornada rebent el Baskonia al Wizzing Center. Per avui Saras no podrà comptar ni amb Cory Higgins ni amb Sergi Martínez.
Ahir el Manresa va aconseguir una victòria balsàmica sobre el Betis, liderat per l'actuació estel·lar de Jerrick Hardingball.
Sí, és que des de Brian Salier, el 1996, quan va anotar 42 punts contra el Pamés a València, cap jugador del Manresa havia superat la quarantena de punts. 41 en va fer ahir el bo de Jerrick Harding per ajudar en un triomf clau dels manresans contra el Betis, 91-84, una victòria que permet als vegencs dormir fora del descens. Encara, però, són tercers per la cua amb les mateixes victòries precisament que el Betis. Ahir, el gran protagonista Jerrick Harding explicava a RAC1 que havia estat un dia d'emocions fortes.
Sí, ha estat una nit divertida. Simplement estic content perquè hem aconseguit la victòria. El pavelló ens ha donat molta energia. És divertit jugar davant d'aquesta afició. És molt apassionada i, sí, probablement no dormi aquesta nit.
D'altra banda, victòria de la penya contra el CUE de la Lliga, el Fuenlabrada, 103-86, segon partit consecutiu en què els verdinegres superen els 100 punts aquesta setmana, i protagonisme per Birgander, 23 punts, 15 rebots, 5 taps i 35 de valoració al pivot. Millor partit de la seva carrera, són 4 victòries en els últims 5 partits per la penya, que ocupa la cinquena posició de la taula a l'espera del que faci avui precisament l'Unicaja contra el Barça.
I a la Lliga Femenina, victòria clara del Cadí la Seu sobre el Barça Sant Feliuenc al derbi català. Avui és el torn de l'Uni Girona.
Cop damunt la taula del Cadí, 75-55, per endur-se aquest derbi i fer un pas en les seves aspiracions d'assegurar-se l'accés al playoff pel títol. Un triomf consumat, sobretot al tercer quart, gràcies a la defensa. El Barça continua empatat a la taula amb l'Estudiantes, l'equip que marca el tall dels playoff. Queden ara 4 jornades pel final de la fase regular, i avui, com deies, tanca la jornada pels catalans l'Uni Girona, que rep, quan passin 10 minuts a les 6, al Tenerife, en un partit a priori plàcid, perquè les Canàries ja han consumat el descens. Tot i això, les gironines es presenten amb només 7 jugadores disponibles i compta sense el tècnic Bernat Canut. Ahir ho explicàvem, sancionat amb 2 partits per l'expulsió en el darrer enfrontament contra el Jairis. Laura Antoja dirigirà aquest partit buscant superar una dificultat més.
Entomant la notícia, és una cosa més, una pedra més, que sembla que tot aquí està costant molt i quan sembla que ja no pot passar res més, apareix aquesta notícia. Bueno, no tenim una altra història, que és el mateix que estem fent des de que van passant aquestes coses, que és treball. Treball i força, sobretot.
Les gironines són terceres a la taula, a 2 partits als líders, Perfumeries Avenida i València Bàsquet.
Parlem ara de motor, perquè el Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1, que es disputarà aquesta tarda, és una gran oportunitat per Fernando Alonso. L'asturià fa gairebé 10 anys que no guanya una cursa a la Fórmula 1 i aquesta tarda arrencarà segon, al costat del poleman Sergio Pérez. Álvaro Demà, bon dia.
Hola, Quim, què tal? Bon dia. Sí, el d'Aston Martin va ser un dels grans protagonistes a la classificació disputada ahir al circuit de Jeddah. Alonso va fer tercer, però una sanció de 10 llocs a Charles Leclerc per haver canviat un dels elements de la unitat de potència del seu Ferrari. El va beneficiar. Avui Alonso sortirà segon, compartirà la primera fila de l'engrallat amb Checo Pérez, autor de la pole position. El bicampió va explicar a DAZN que si a Checo no li passa res, no creu però que la victòria sigui un objectiu realista.
Es tentador pensar en la victoria, lógicamente, pero creo que sin un problema mecánico o sin algo que suceda a los Red Bull no es factible, así que vamos a intentar hacer una carrera simple, sin cometer errores y sumar puntos.
Per darrere de Checo i d'Alonso, des de la segona fila sortiran Russell tercer i Carlos Sainz quart. El madrileny va reconèixer els micròfons a DAZN que la d'ahir no va ser la seva millor classificació, però per avui l'objectiu és aconseguir el primer podi de la temporada.
Aunque no hayamos tenido el día, yo creo que tenemos ritmo para ganar o para pasar a Russell y para
y para luchar por el podium, que es lo que por lo que iremos.
La creu de la jornada d'ahir va ser Max Verstappen. El líder del Mundial havia dominat totes les sessions de lliures, era el gran favorit per emportar-se la pole position, però problemes mecànics a la Q2 el van condemnar a la 15a posició. Avui començarà des de la 8a fila aquesta segona cita de la temporada. Veurem fins on és capaç de remuntar el líder del Mundial. La cursa començarà a partir de les 6, horari de casa nostra, al rapidíssim circuit urbà de Jeddah.
I de la Fórmula 1 a l'handbol, perquè aquesta tarda jugarà a 8:15 la final de la Copa Sebol entre el Barça i la de Mar de Lleó, amb els d'Antonio Carlos Ortega com a clars favorits. Des de Lleó, Albert Ferran, bon dia.
Hola, bon dia, Quim. Sí, seria una gran sorpresa que el Barça no guanyés aquest vespre la 12a Copa Sobal consecutiva. Els blaugranes són els dominadors indiscutibles de l'handbol estatal de l'última dècada i es fa difícil pensar que avui puguin ensopegar, malgrat juguin contra l'anfitrió que tindrà el suport del públic. De fet, el Barça ja va visitar el Palacio de los Deportes de Lleó fa 3 mesos en partit de Lliga Sobal i va guanyar de 12 gols. També avui pot tenir minuts i en Barrufet, el fill de l'ex blaugrana David Barrufet, que hi va debutar amb el primer equip del Barça, marcant 3 gols contra el Ciutat Encantada de Conca.
Molt content. És un somni des que era molt petit, però bueno, jo estic aquí per ajudar i per aprendre el màxim possible. Vaig rebre el missatge que entrenava el primer equip el dilluns, crec, i molt content. I vaig tenir la sort o desgràcia que el Bani es va lesionar i he pogut debutar i complir aquest somni.
El Barça que va acabar guanyant aquesta primera semifinal de 17 gols al Ciutat Encantada. Més igualada va ser la semifinal de la de Mar de Lleó, que va superar 39-37 al Freiking Granollers. Els vallesans tornen avui cap a Catalunya desgastats i amb la pèssima notícia de la lesió, sembla greu, d'Adrià Martínez al genoll. També va acabar amb molèsties Antonio García. Poden ser dues baixes importantíssimes de cara al partit de dimarts del Granollers, anada dels vuitens de la Copa EHF contra l'Arhus de Dinamarca. Precisament Antonio García es queixava ahir del calendari, sobretot de la disputa de la Copa Sobal aquest cap de setmana, tenint en compte que el Granollers va jugar dijous Copa del Rei, podia haver jugat 2 partits aquest cap de setmana si s'hagués classificat per la final, i dimarts té la cita europea, és a dir, 4 partits en només 6 dies.
Portem molt de temps dient que s'han de cuidar jugadors, que al final els principals protagonistes són els jugadors i no es té en compte, no es té en compte. I avui hem tingut a la pista el que es ve avisant des de fa molt de temps. No pot ser que a meitat d'una temporada, quan estan les coses més importants per jugar, es fiqui una competició que costa tant d'arribar. I bueno, avui hem hagut de patir la lesió a l'Adrià, que es perdrà segurament tota la temporada i veurem. I jo, pues, bueno, arribarem com arribarem, no? Així que jo tinc alguna cosa a l'adductor, ja veurem.
Per cert, com a curiositat, el centre de Lleó està ple d'aficionats amb samarretes del Deportivo de la Coruña, perquè aquesta tarda els gallecs juguen al camp de la Cultural Leonesa, camp que està situat al costat del Palacio de los Deportes.
I la ciutat de Barcelona ha viscut aquest matí una gran festa atlètica amb la marató. La d'enguany ha estat una edició de rècords. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. L'organització preveia una retallada en dones i el cert és que han pulveritzat el rècord en 3 minuts i 27 segons. L'etíop del National Netherlanden Team, Zeynep Worku, ha acabat la marató en un temps de 2 hores, 19 minuts i 44 segons. Les 4 primeres classificades han rebaixat el rècord. I en homes, el canià nacionalitzat a Bahrain, Marius Kimutai, també ha rebaixat el temps en 47 segons amb un temps de 2 hores, 5 minuts i 6 segons. Els primers catalans han estat la lleidatana Eva Ledesma, desena en dones, i Carles Montlló, 26è de la general, amb 2 hores, 25 minuts i 19 segons.
He sortit amb el grup de les primeres noies, han sortit molt ràpid, molt més ràpid del que pensava, però bueno, m'he trobat bé, sobretot la primera part de la cursa he anat amb elles, o sigui, jo no tenia res a perdre aquí, jo tenia molt clar que venia a fer aquí, era un entrenament de qualitat i així ha sigut. He passat la primera mitja ràpid, la segona part he afluixat bastant i bueno, al final en el global, doncs bé, content.
Continuen arribant corredors, encara entre ells l'Àlex Roca, primer atleta amb paràlisi cerebral que mira d'acabar la marató de Barcelona al costat de Valentí Sant Juan. Aquesta marató, però, ja havia rebatut un altre rècord abans de començar, el de participació estrangera. Un 55% dels corredors provenien de fora de l'estat espanyol.
Més coses, Jaume, tenim descans a Sevilla.
Sí, Betis 0, Mallorca 0 al descans. L'oportunitat més clara pel Betis, una de Miranda que ha sortit per sobre el travesser de la porteria. del Mallorca. També segon al descans el Plantío, Burgos 0, Sporting de Gijón 0.
En tenis, Carlos Alcaraz jugarà aquesta nit la final del torneig d'Indian Wells contra Daniil Medvedev. Si guanya, recuperarà el número 1 del rànquing ATP. El murcià ha superat la nit passada a semifinals Jannik Sinner per 7-6 i 6-3 abans de la final masculina, que començarà a la mitjanit, i Elena Rybakina i Arina Sabalenka jugaran la final femenina. El Barça de futbol sala continua líder de la Lliga després de guanyar ahir 2-5 a la pista de l'Antequera. Diego va tornar a jugar després d'un mes i mig lesionat i va marcar el primer gol blaugrana. Una gran notícia pel rugbi català. La Unió Esportiva Santboiana ha guanyat 21-26 a Valladolid contra El Salvador, el primer partit de la segona fase de la Lliga. Està en el grup que lluita pel títol, i amb aquest resultat també la Santboiana es proclama per primera vegada a la seva història campiona de la Supercopa d'Espanya. Per tant, Santboiana, enhorabona. Esquí alpí, Micaela Schifrin ha aconseguit aquest matí la victòria número 88 a la Copa del Món, guanyant l'eslàlom gegant de Soldeu a les finals de Gran Valira. Ha fet una temporada sensacional. I més motor, Sebastián Ogier lidera el Rally de Mèxic amb un sòlid avantatge de 35 segons sobre el seu company de Toyota, Elfyn Evans, després de l'accident que va deixar fora de combat quan era líder SPK Lappi als primers trams de la nit passada. Dani Sordo és cinquè a més de 2 minuts. I avui s'acaba la pretemporada de Moto2 i Moto3 al circuit de Portimao, que el cap de setmana vinent serà l'escenari del Gran Premi de Portugal, el Gran Premi que inaugurarà el Mundial de MotoGP. De moment, Pedro Acosta és el més ràpid a la categoria mitjana, amb Albert Arenas ben situat a la cinquena posició. Jeremy Alcoba és 17è a Moto3. El millor temps per ara el té l'italià Riccardo Rossi. I acabem amb ciclisme, perquè l'holandès Mathieu van der Poel és el guanyador del primer monument ciclista de l'any, la Milà San Remo d'ahir, que es va imposar per davant de Ganna, Van Aert i Pogacar. Demà, atenció, arrenca la Volta Ciclista a Catalunya amb una etapa de 164 quilòmetres amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. Com l'any passat, explicarem tots els finals d'etapa de la Volta en directe per RAC+1. Ara una petita pausa i rematem aquest RAC1 migdia.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Amants de la Fórmula 1, ha arribat el nostre moment. Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Aràbia Saudí. Tota la Fórmula 1, només a DAZN.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada, pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Pinchazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar al teu smartphone. Gaudim del camí. Recorda revisar l'estat i pressió dels pneumàtics. Ells són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 Hores Barcelona. 24 hores, 365 dies l'any al teu servei. Pinchazos24hores.com.
A Hyundai hem fet
30 anys. I per celebrar-ho amb tu, hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari. Amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
L'equilibri entre elegància i esportivitat. La combinació perfecta entre avantguarda i eficiència. La millor fusió entre espai i versatilitat. Eleva les teves expectatives amb Mazda CX-5. L'únic SUV amb ànima de roadster. Ara amb un any d'assegurança gratuïta. Més informació a Mazda.es.
Roma Coruma, concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacorumamazda.com.
RAC1 i la Diputació de Barcelona presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. El divendres 24 de març de 8 a 12, El Món a RAC1 visita la capital del Vallès Oriental. Farem tertúlia. Hi haurà en Fermí Puig fent una recepta de la pilota a l'olla i ho rematarem amb l'Ens fotrem fora.
Us esperem a tots. El primer que arriba, el primer que seu.
Obrim portes a les 9. El divendres 24 de març de 8 a 12,
repeteixo, emetrem el nostre programa El Món a RAC1 en directe
des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. RAC1. Tots som 1.
I un últim apunt cultural en l'últim minut amb una nova edició del concurs Maria Canals. És el so d'un dels pianos que, com és tradició, l'organització ha repartit pels carrers de Barcelona. Des d'avui, però, més de 70 pianistes internacionals ja competeixen per endur-se més de 80.000 euros en premis.
El concurs, que torna a la plena normalitat després de la pandèmia, durarà aproximadament dues setmanes i comptarà amb pianistes de fins a 28 nacionalitats diferents, dos d'ells catalans. A més del certamen, l'organització també proposa nombroses activitats per tots els públics relacionades amb el piano. Aquest any també posa èmfasi especial en la integració de col·lectius amb diversitat funcional. La gran final serà el dia 29 de març al Palau de la Música i l'entrega de premis l'endemà al Saló de Cent de l'Ajuntament.